Bon dia, com esteu?
Dimecres de sol, núvols alts i garbí moderat. Temperatures a l'alça.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimecres 25 de setembre de 2024. A Torroella de Montgrí han vist sortir el sol fa justament 22 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 14 graus. Durant el matí tindrem alguna boirina que es podria veure en planes i zones interiors de la comarca ràpidament, però es dissiparan i el sol s'imposarà a tot arreu, a diferència del que ha passat durant aquests dos primers dies de setmana. De cara a la tarda, el cel s'anirà entelant de núvols prims que arribaran per la zona de Ponent. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars, perquè el Baix Empordà es va llevar aquests dos primers dies de la setmana amb diversos desperfectes per les intenses pluges que hi va haver tant dilluns com dimarts. A més, hem de destacar que la regidora d'Urbanisme de la Bisbal d'Empordà, Marta Carol, deixarà el govern municipal. I també una de les renúncies que cal remarcar avui dimecres és la de l'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, que avui renunciarà a l'alcaldia de manera oficial en un ple extraordinari que se celebrarà al Teatre Municipal. De seguida repassem totes aquestes notícies, però a més, avui hem de destacar que parlarem amb la directora de comunicació i també Fundació de Caixa d'Enginyers, Montse Carbó, sobre la banca mòbil que va començar a funcionar aquesta setmana passada al Baix Empordà. Però a més, tindrem de manera breu a l'informatiu a l'alcalde de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Mauri i Jiménez, per parlar dels aiguats que hi va haver aquest passat dilluns al municipi, que els de dimarts no van afectar especialment a la zona de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, però tot i així, com sabem, els de dilluns van ser força intensos. I a més, com cada dimecres, parlarem de bon menjar i bon beure amb la Laia i l'Eduard d'Humors un Glob. De seguida ho repassarem tot. Abans hem de saludar els periodistes que ens acompanyen, com cada matí. Tenim a l'Aleix Planella aquí a l'estudi. Bon dia, Aleix.
Bon dia, Maria.
També tenim a la Carla. Bon dia, Carla.
Hola, Maria, bon dia.
També tenim a la Carme Pons. Bon dia, Carme.
Hola, bon dia.
A la Laura Quiñonero. Bon dia, Laura.
Hola, bon dia.
I també tenim a en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies del Baix Empordà. I és que, com explicàvem, aquest dimarts el Baix Empordà es va llevar amb diversos desperfectes per les intenses pluges que hi van haver aquest passat dilluns. Carla, què més en sabem?
A Platja d'Aro són més d'una seixantena de comerços afectats per l'aiguat, que va acumular 25,3 mil·lilitres en mitja hora. A Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell, Begur o Palamós, les afectacions han sigut més lleus i els ajuntaments ja han netejat i reparat les principals afectacions. També cal destacar l'episodi de pluges i tempestes que va haver-hi ahir a la tarda.
I com explicàvem, avui és un dia de renúncies, perquè Juli Fernández, per exemple, renunciarà a l'alcaldia oficialment en un ple extraordinari que es farà aquesta tarda al Teatre Municipal de Palafrugell. Ferran.
Ho farà per la incompatibilitat del nou càrrec de secretari general del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, que ocupa des de les últimes setmanes.
I parlàvem de renúncies, i és que la regidora d'Urbanisme de la Bisbal d'Empordà, Marta Carol, també deixarà el govern municipal. Carla.
La incompatibilitat entre la feina i tasques de regidora, a més de motius personals, són les raons per les quals Carol ha fet el pas de deixar la política municipal.
I parlant de política municipal, hem de destacar que l'IPEP es dissoldrà a partir de l'1 de gener de 2025 per esdevenir una àrea municipal. Ferran.
A partir d'aquella data, les seves funcions, estructura i personal passaran a l'estructura de l'Ajuntament. El ple municipal d'aquest dimarts ha aprovat la mesura inicialment i també s'ha aprovat crear un consell consultiu integrat per representants del sector econòmic i empresarial de Palafrugell.
I el Consell Comarcal del Baix Empordà presenta el projecte de cooperació per al desenvolupament local. Carme.
El Consell Comarcal del Baix Empordà ha presentat el projecte de cooperació per al desenvolupament local, que té per objectiu crear una estratègia compartida amb els ajuntaments, les cambres de comerç i les empreses de la comarca.
I aquest passat dimarts 10 de setembre es van alliberar 7 tortugues a la platja de Sarriera a Begur. Laura Quiñonero.
Es tracta de tortugues marines de l'espècie Careta Careta. Havia nascut en un niu protegit durant l'estiu de 2023. L'alliberament suposa la reintroducció de la primera generació de tortugues d'aquest niu. L'esdeveniment forma part del projecte Ingeni Careta, que té com a objectiu la preservació i l'estudi d'aquesta espècie de tortugues marines, on hi col·laboren la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de València i la Fundació CRAM.
I la pianista Emma Stratton debutarà aquest 25 de setembre al Palau de la Música Catalana. Què més en sabem, Aleix?
Doncs Stratton, originària de Pals, aprofitarà l'ocasió per presentar el seu primer disc, Síndesi, que busca acostar la música clàssica a tots els públics. A més, l'artista dirigeix el Festival de Música de Pals, que aquest estiu ha celebrat la seva tercera edició.
I com sempre diem, més enllà del Baix Empordà, sempre estan passant coses. I és que hem de destacar que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil van detenir a Granada l'home que a la nit de Sant Joan va matar dues persones a trets al barri de la Font de la Pólvora, Girona. Segurament recordeu el cas, un home que feia poc que havia arribat al barri va baixar de casa amb un fusell d'assalt Kalashnikov i va assassinar un home i una dona amb qui s'havia discutit minuts abans. Després va fugir amb el cotxe i se li va perdre la pista. Els Mossos ara l'haurien localitzat i detingut a Granada, a la població de Pinos Puente, amb el suport de la Guàrdia Civil, i també han arrestat la seva dona, que és qui hauria iniciat la baralla que va acabar amb aquest assassinat. Segons detalla l'Agència Catalana de Notícies, tots dos com a presumptes autors de les dues morts violentes. A més, s'ha fet un escorcoll al Cala la Real a Jaén. Veurem com acaba evolucionant tot i veurem si finalment acaben condemnats per aquests crims. I hem d'anar fins a Europa, perquè el Consell d'Europa ha publicat un informe en què toca el crustó a Espanya per l'escassa aplicació i els casos de les llengües minoritàries. Sobre el català, l'informe és bastant contundent, i és que en l'àmbit de l'educació, per exemple, els experts veuen amb una gran preocupació la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ordena un 25% de classes en castellà a l'escola si una família ho demana. L'organisme europeu demana a les autoritats espanyoles que prenguin totes les mesures necessàries per posar remei a la situació, ja que les decisions que s'han pres són incompatibles amb la Carta Europea per les Llengües Regionals i Minoritàries ratificada per l'Estat espanyol. Per tant, sentència contundent en aquest cas a favor del català. I en la plana de successos també hem de destacar que les autoritats del Nepal han localitzat i recuperat el cos d'una noia que seria la jove del Bages, desapareguda a finals d'agost, mentre feia una excursió amb el seu company a la ruta de l'Annapurna. Segons ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, el cap de l'àrea de conservació d'Annapurna, Rabin Kadira. En espera de la identificació oficial, asseguren que no tenen cap dubte que es tracta de la jove bagenca de 31 anys. El cos de l'home el van trobar al riu el 27 d'agost, pocs dies després que la parella desaparegués. El cadàver rescatat el dilluns era en un gorg i s'ha pogut localitzar perquè el nivell de l'aigua a la zona ha baixat. Doncs veurem com acaba també aquest succés. I abans de començar amb el repàs de les principals notícies, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica amb l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Bon dia, Maria. Com anem?
Molt bé, però descansarem dels ruixats perquè ja portem dos dies seguits amb tempestes, tot i que aquí ens agraden. Què ens espera per aquest dimecres?
Després dels ruixats i tempestes d'ahir dimarts, que van deixar registres de 15 litres a Palafrugell, 11 a Sant Feliu i 7 a l'Estartit, aquest dimecres no esperem pluja. Durant el matí, alguna boirina es podria veure en planes i zones interiors. Ràpidament es dissiparan i el sol s'imposarà a tot arreu. De cara a la tarda, els cels s'aniran talant de núvols prims que arribaran per Ponent. El més destacable de la jornada serà el vent de Garbí, que bufarà moderat a partir del migdia, remenant la mar al llarg de les hores. Les temperatures pujaran clarament, arribant a valors estiuencs, sobretot a l'interior. De cara a la propera nit i matinada, el vent es mantindrà i l'ambient serà molt suau. Per demà dijous, la garbinada seria la protagonista.
Doncs esperem aquesta garbinada per dijous i aprofitant aquest dia d'impàs que portarà sol, portarà temperatures agradables, sortim d'aquest temps estiuenc i entrem de ple en aquesta tardor que una servidora feia molt de temps que esperava. Moltíssimes gràcies, Isaac Vilà, per el repàs d'aquesta previsió meteorològica. I el comentari d'avui ens el porta Josep Taverner.
Emma Stratton. Per iniciar aquest nou curs a Ràdio Capital, permeteu-me parlar d'una noia de Pals, ben coneguda per la nostra comarca. També ha estat del grup de comentaristes a Ràdio Capital el curs passat. Es tracta de l'Emma Stratton, nascuda el 1999, i que el 2021... es gradua en matrícula d'honor en interpretació pianística i música de cambra a l'ESMUC de Barcelona. Ha participat a la Xubertiada de Vilabertran i és la nostra directora artística en el Festival Clàssic Pals que organitza l'Ajuntament i l'Associació Cultural de Pals. I ha ofert concerts a la comarca, a Alemanya i en molts altres indrets. El passat 25 d'agost va cloure amb un concert de piano i violí, juntament amb el violinista Bel Tomàs, al nostre Festival Clàssic Pals. I avui, un mes més tard, fa el seu debut al Palau de la Música Catalana, el primer concert Palau Piano de Cambra, amb la presentació del seu disc Síndesi amb peces de Beethoven, Gubaidolina, Liszt i Granados. És una satisfacció saber que també ha rebut per aquest any 2024 la beca Alícia de la Rocha, promoguda pel Palau de la Música Catalana. Síndesi, un mot grec que vol dir comunicació o connexió, és un àlbum de repertori virtuós per piano sol. I ella mateixa ho ha expressat així. Vaig triar aquest títol per aquestes quatre obres que aparentment no tenen connexió entre elles perquè són molt temperamentals com jo i crec que a través de la música i de la música clàssica puc oferir aquesta connexió i aquesta comunicació amb el públic. Des de l'Associació Cultural de Pals hem organitzat un autocar per facilitar als conciutadans de Pals poder assistir aquest dimecres a Barcelona al concert al Palau de la Música Catalana en el primer, i esperem que siguin molts més, concert de piano de la nostra Emma al Palau, tot un emblema cultural i musical de Catalunya.
Doncs esperem que siguin molts més concerts, esperem gaudir moltíssim d'Emma Stratton i sobretot moltíssima sort en aquest debut que farà avui mateix en aquest Palau de la Música Catalana. Nosaltres, abans de començar aquest repàs informatiu, hem de parlar del Servei de Banca Mòbil de Catalunya que ha aterrat aquest mes de setembre al Baix Empordà. Concretament, seran 24 els municipis que podran disposar d'aquest servei que ha de cobrir les necessitats bàsiques en termes bancaris per a aquests residents d'aquests municipis. I per parlar-nos de com funcionarà el servei a la comarca, ens visita la directora de Comunicació i Fundació de Caixa d'Enginyers, Montse Carbó. Bon dia.
Bon dia, Marina, i bon dia a tots els oients de Girona. Bon dia.
M'agradaria preguntar-li, quan parlem de serveis bancaris, aquesta oficina mòbil, quin tipus de serveis ofereix? És a dir, una persona d'aquests municipis que disposa d'aquest servei de banca mòbil, què pot fer en aquesta oficina bancària mòbil?
Doncs mira, us haig de dir que és una oficina com qualsevol altra, l'únic que es va movent per les diferents poblacions d'arreu de Girona, en aquest cas, i, o d'arreu de Catalunya, que també us podré explicar. Llavors té com dos parts diferenciades. Per un cantó, oferim el servei de caixer automàtic. Qualsevol persona, indistintament de l'entitat financera a la que pertanyi, pot anar i treure diners d'aquest caixer. I per una altra part, tenim tot un equip d'assessorament a dins d'aquesta oficina mòbil que podrà donar qualsevol servei, no només a persones, des d'un préstec, una hipoteca, un crèdit, fins i tot també a entitats, a organismes públics i empreses. O sigui que penseu que qualsevol cosa que podríeu anar a fer amb una oficina física, es podrà fer en aquesta oficina itinerant que anirà per tota la geografia catalana.
Mm-hmm. Perquè estàvem parlant de què és itinerant, no? I en diversos dies, en diverses jornades, visita aquests municipis, no? Parlem d'aquí del Baix Empordà, però també el servei s'aplicarà a comarques gironines, també a la resta de Catalunya en diverses ocasions. Esclar, quines seran les rutes, per exemple, que es faran per aquí al Baix Empordà o a comarques gironines?
Vale. Mira, com deies, hem posat en marxa de la mà de la Generalitat de Catalunya tres rutes. La primera d'elles va començar la setmana passada a les Terres de Girona i la cobertura serà des de l'Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l'Estany i la Selva. Llavors, el que hem fet és dissenyar per optimitzar i eficientar de manera que les poblacions d'aquestes comarques visiti la nostra oficina mòbil un cop al mes i tinguin aquest servei. Lògicament no vol dir que visitem aquell dia concret que hem establert de la mà de cada un dels ajuntaments. Tu em podràs preguntar, Montse, i com sé jo si arriba a Ullà, per exemple? Doncs a l'Ajuntament d'Ullà, el que vam estar el passat divendres, ho anuncia a través de tots els serveis de comunicació que té amb tots els habitants del seu poble. I així ho fan les restes de municipis, que aniran informant puntualment del dia que arriba. Uh-huh. Ara estem en la primera fase, la fase inicial. Avui, aquesta setmana justa, és la segona setmana, perquè el servei el vam començar el dia 16 de setembre. Però és una mica agafar l'hàbit. Al final sabràs que en el poble de, Palamós, per exemple, sé que arriba el primer dimarts de cada mes. Uh-huh. Però sempre està publicat a lo que és la web i els espais de comunicació de cada un dels ajuntaments on estarem.
Uh-huh. I, esclar, comentava, no, que aquest servei va començar el 16 de setembre. Quines són les primeres impressions? Perquè entenc que és un servei esperat, no, per aquests ciutadans que aquests municipis, recordem-ho, no tenen oficina bancària i molts cops han de desplaçar-se a municipis més grans per poder fer servir, no, aquests serveis bancaris. Esclar, no sé la presentació d'Ullà com va anar i si ja han rebut alguna mena de feedback.
Sí, mira, tenim ja les primeres impressions, t'haig de dir, i queda malament que ho digui jo com a representant de Caixa Enginyers, però estem encantats. Encantat. Tot l'equip que va dins de lo que és l'oficina mòbil, que per cert, si em permet, Marina, sí, l'hem batejat com Apropa. Nosaltres és Caixa Enginyers Apropa, perquè nosaltres apropem les finances a través del nostre assessorament a tots els nostres socis i potencials clients que tinguem. Val? Perquè si em permets, t'explico, nosaltres sempre diem que no tenim clients a Caixa Enginyers, que tenim socis i sòcies, que en el fons són propietaris i clients de la nostra entitat. Val? Llavors, nosaltres el que hem fet és arribar de la mà de la Generalitat de Catalunya, perquè això ha sigut una col·laboració público-privada amb la Generalitat de Catalunya, i les primeres impressions d'aquesta setmana, setmana i mitja, són molt bones. La gent ens rep amb els braços oberts, estan molt contents, perquè la majoria d'aquests pobles, com tu deies, o bé no han tingut mai servei d'oficina bancària, o si en tenien, les oficines que hi havien o les entitats havien tancat. Per tant, estaven una mica com orfes. I quan arribem, fa molta il·lusió, impressiona, perquè arriba l'oficina mòbil, que és, al final és una furgoneta a prop que arriba, i la veritat és que ja hem tingut molt interès. Hem concertat moltes properes cites per coses concretes d'assessorament, de possibles hipoteques, pòlisses de crèdit i de més, i la veritat és que estem molt contents, vull dir que ens fa molta il·lusió i és un projecte que, Marina, va molt amb el nostre ADN. Perquè saps que nosaltres a Caixa Enginyers som una banca cooperativa, una banca de proximitat, amb la qual cosa nosaltres no haguéssim pogut créixer com creixerem a través d'aquesta oficina mòbil, perquè anem obrint oficines físiques. Per exemple, aquí a Girona en tenim una, però és molt difícil anar obrint oficines, tot i que és la nostra estratègia. Però ara, gràcies a l'oficina mòbil, podrem arribar a més de 300.000 persones de tot Catalunya.
Clar, parlava també, per exemple, de demanar cita per fer alguna gestió bancària. És a dir, les persones que on visita aquesta oficina mòbil als municipis poden demanar cita per fer alguna gestió, per exemple, més complexa que retirar efectiu?
Per descomptat, o sigui, nosaltres, depenent del tamany de la població a la que visitem, cada dia pensa que visitem una mitja entre 5 i 6 poblacions. Uh-huh. En aquest cas, de moment, només a Girona, perquè és on hem començat la primera ruta. D'acord? Llavors, tu arribes allà i hi ha un personal tècnic que t'atén, però depèn les característiques. Per exemple, si vols demanar una hipoteca, és algo que necessita de més documentació, de més assessorament. No cal que t'esperis a la propera visita del proper mes, perquè nosaltres tenim també un servei d'assessorament, tenim tot un equip que et pot trucar i tot un servei de banca online que et pot donar tot el servei, al igual que te'l donaria presencial. Però saps que sempre, cada mes, un cop al mes, tu tindràs aquella persona referent, que en aquest cas, si em permeteu, és la Maria. La Maria Pagès és la persona que és la responsable de la nostra oficina, juntament amb l'Eloi, que és qui ens està portant la furgoneta i que també dona els serveis de seguretat, perquè al final portem diners.
Clar.
I també el Juanjo Romeu, que també estan acompanyant. Aquesta gent la tindreu sempre de referent i dona molta tranquil·litat quan estem parlant d'assessorament financer, quan estem parlant d'inversions, quan estem parlant de demanar una hipoteca, el fet de tenir una persona referent. Però, com dic, això no vol dir que t'hagis d'esperar al mes següent per poder seguir amb tota la teva necessitat. Tenim darrere tot un equip de banca online i banca telefònica que estarà donant tot aquest servei de suport, en aquest cas a la Maria Pagès, que serà la persona i la interlocutora.
Mm-hmm. I, esclar, parlava d'aquesta persona de referència. Per què és necessari que aquest servei de banca s'apropi a municipis, no?, que tenen un menor nombre d'habitants aquí a la comarca, però també a comarques gironines i arreu de Catalunya?
L'exclusió financera amb determinades franges d'edat és una realitat. I nosaltres, com a model de banca cooperativa, treballem per la inclusió financera. Són pobles que, per contribuir a l'economia i al creixement de l'economia arreu de Catalunya, necessitem que tornin a revifar. I nosaltres volem donar servei a empreses o a les entitats que estan en aquestes comarques o aquestes poblacions, perquè per molt petita que sigui la població, sempre hi ha negocis i sempre hi ha gent que necessita d'aquest assessorament financer. I per descomptat, les persones grans, les acompanyem, necessiten, l'era tecnològica evoluciona i nosaltres mateixos, la majoria dels serveis es fan a través de la banca digital i la banca online, però aquesta part d'acompanyar i d'assessorar a la gent gran i de fomentar la inclusió financera per nosaltres és molt important i forma part del nostre ADN. Per tant, nosaltres creiem fermament en aquest projecte de Caixa Enginyers a Prop i aquesta oficina mòbil. I creiem que és una necessitat marina.
Sí, i és clar, si el servei doncs arranca bé i tot, quines seran les aplicacions que s'aniran fent en altres zones de Catalunya? Perquè parlàvem, no?, que comencem aquí a comarques gironines, però que estenem el servei en d'altres zones de Catalunya. Quines són més o menys i més o menys quan es començaran a aplicar i a funcionar?
Mira, nosaltres ja estem preparant la segona ruta, que serà per les terres de Tarragona, i ja tenim data d'inici d'aquest nou servei. El dia 4 de novembre el posem en marxa.
Ostres.
I aquí doncs, anirem a tot el que seria tota la zona de Tarragona. I després tot el que és la zona del Berguedà, del Vallès Occidental i de més, tot això, aquesta la posarem en marxa, que serà la tercera ruta, al mes de desembre, a principis de desembre. La qual cosa vol dir, Marina, que d'aquí a final d'any tindrem cobertes les tres rutes, les haurem ja iniciat, les haurem posat en marxa, estarem arribant a més de 300 pobles i estarem donant servei doncs, a més de 200 i escaig a 1.000 persones de tot Catalunya que avui no disposen d'oficina bancària i no tenen no disposen de serveis d'assessorament financer.
Mm-hmm. Doncs celebrem la posada en marxa d'aquest servei i a més que tingui aquesta bona acollida i que hagi arrencat amb bona salut, i estarem en contacte perquè parlarem de com està funcionant més endavant i també donar-vos les gràcies des de Caixa d'Enginyers, també a vostè, Montse Carbó, per aquests minuts aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. Per tant, moltíssimes gràcies i estem en contacte.
Moltes gràcies, Marina, moltes gràcies a tots els oients i moltíssimes gràcies per permetre'ns que compartim aquest nou servei de banca mòbil a prop, que ens fa molta il·lusió a tot l'equip de Caixa Enginyers. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, que vagi molt bé. Adeu, adeu.
Bon dia, adeu.
I nosaltres, quan falten pocs segons perquè siguin 9:45, doncs comencem amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. I és que hem de parlar d'aquestes pluges, continuem parlant de pluges perquè diversos municipis del Baix Empordà es van llevar aquest dimarts encara amb alguns desperfectes d'aquestes doncs, intenses pluges de dilluns a la tarda. A Platja d'Aro van ser una 60 de comerços els afectats per l'aiguat que va acumular 25,3 mil·límetres en mitja hora en aquests aiguats de dilluns. Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell, Begú o Palamós van tenir afectacions però van ser més lleus i els ajuntaments ja estaven treballant per netejar i reparar les principals afectacions. Carla, què més en sabem?
El president de l'Associació d'Empresaris de Castellaro, Platja d'Aro i Segaró, Manel Canadell, apunta que hi ha més d'una 60 de negocis afectats per la pluja d'aquest dilluns a Platja d'Aro. Explica, però, que ahir al matí van estar avaluant els desperfectes.
Això, des que hi ha gotets, per exemple, gent que té una terrassa, que és com jo, els hi ha filtrat com el que són goteres en el sostre, gent que li ha entrat aigua per la façana, gent que li ha entrat aigua pels lavabos... O sigui, l'aigua no busca sempre una sortida. I quan la troba, pues surt, depenent una mica de cada lloc, entra l'aigua per un lloc o per l'altre.
Gran part dels comerços afectats ahir no van poder obrir el seu negoci al públic, ja que s'havien de fer tasques de neteja. Manel Canadell explica que de moment caldrà analitzar quins han estat tots els desperfectes. Cal recordar que una part de l'avinguda Segaró va quedar completament inundada.
I en el cas de Sant Feliu de Guíxols, les afectacions per la pluja intensa del dilluns a la tarda no van ser tan greus com les que es van viure a Platja d'Aro. L'alcalde del municipi, Carles Motes, explica en declaracions a Ràdio Capital que els diversos actors del municipi ja van prendre mesures per evitar les inundacions, sobretot a la zona que es troba més propera al mar.
Hem tingut afectacions perquè el rosset va ser molt intens, amb un temps molt greu, però nosaltres havíem rebut ja l'avís del FECAC i havíem preparat l'obertura dels embornals perquè poguessin treballar en cas de que vinguessin inundacions. I la veritat és que va funcionar molt bé. Després hem tingut algunes afectacions en algunes instal·lacions municipals, en alguns edificis municipals de deboters per la intensitat de la pluja, i avui estem fent una valoració de com ha afectat això en els edificis municipals i també algunes afectacions que hem tingut en el carrer per aixecament de corrals.
Carles Motes apunta que aquest dimarts les unitats de neteja al municipi ja estaven retirant sorra i altres elements de la via que poguessin afectar la circulació de vehicles i vianants. Les pluges també van provocar desperfectes a diversos punts de Begú i Esclanyà, sobretot en la zona més propera al litoral. Des del consistori, l'alcaldessa Maite Selva explica que ja han treballat per reparar els punts que van quedar més afectats.
Les intenses pluges caigudes ahir a la tarda a Begú i Esclanyà van provocar diferents desperfectes a diversos punts del municipi, sobretot a moltes zones de les nostres platges. És on més vam patir danys. Res irreparable, s'hi està treballant des de que va parar la pluja, es va activar tots els serveis per poder tornar a tots aquests espais a la seva normalitat el més aviat possible.
En el cas de Palamós, ahir al matí es van llevar amb diversos desperfectes a la via pública. El més greu va ser el carrer de Roqueta, que es va haver de tancar per un desprendiment d'un mur provocat per aquestes pluges intenses. A més, també cal destacar les pluges fortes que van haver-hi ahir a la tarda, una tempesta on va deixar 11,7 litres per metre quadrat en 10 minuts a Palafrugell.
I parlant d'aquestes pluges, amb nosaltres tenim aquí al Supermatí, a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió a Ràdio Bisbal, a l'alcalde de Castellplatja d'Aro, el senyor Maurici Jiménez. Bon dia.
Hola, bon dia.
Esclar, parlàvem de que les pluges de dilluns, no d'ahir dimarts van ser més lleus al seu municipi, però les de dilluns sí que van afectar greument el que seria sobretot a la zona centre de Platja d'Aro. No ho sé... Com es troben els diversos comerços afectats per les pluges avui dimecres i si hi ha grans danys que s'hagin de tenir en compte?
Bé, doncs estem en plena recuperació. És veritat que és el primer moment en què les pluges deixen de,
diguéssim, d'afectar i comencem, diguéssim, a recuperar els carrers, òbviament primer doncs, amb una qüestió de neteja dels espais públics i també recuperar alguns equipaments que malauradament doncs, també doncs, va entrar aigua i vam tenir algunes filtracions. Comencem a parlar amb els comerciants i veiem una mica quines són les afectacions. Afectacions que principalment es donen en algunes plantes baixes, principalment d'espais comercials que estan a cota zero, com són les galeries comercials o l'espai d'Avinguda Segueró a l'entorn del doctor Trueta, i sobretot en soterranis d'aquesta zona que han quedat parcialment inundats. A dia d'avui doncs, tenim una reunió precisament al llarg d'aquest matí amb associacions d'empresaris per fer, entre altres coses, una valoració de totes aquestes qüestions i podrem saber doncs, quines són les afectacions reals.
Uh-huh. Parlava de que tenen aquesta reunió amb els empresaris, però és clar, aquest problema d'inundacions a Platja Aro és una cosa que quan plou de manera molt intensa, com va passar dilluns, doncs sol haver-hi problemàtiques amb acumulacions d'aigua. És clar, no sé si això es deu a que, per exemple, a l'hora de recollir aquestes aigües plujanes fa falta més capacitat, o no sé si és alguna cosa de... No ho sé, a què es deuria la problemàtica de que s'acumuli tanta aigua i que no filtri cap al clavegueram?
Aquí el problema és una qüestió purament de capacitat, és a dir, nosaltres, tot i ampliar el clavegueram en els últims anys amb obres intenses en el nostre espai públic i ampliant aquesta infraestructura, hem ampliat els metres cúbics que tenim la capacitat d'empassar, però tot i així, quan hi ha plogudes com les d'abans d'ahir, doncs amb 25 i 30 litres en mitja hora, clar, és impossible que diguéssim que tinguem aquesta capacitat d'empassar tota aquesta aigua. Per tant, en el moment en què l'aigua comença a no tenir un espai on adreçar-se, doncs lògicament comença a pujar diguéssim, i emplenar els carrers d'aquestes zones de cota zero. Tot aquest sistema de clavegueram, recordant que va a volcar cap a riu i que tenim un sistema de bombeig que funciona des del primer moment en què s'activa doncs, a les plogudes i el nostre protocol d'aiguats, i que el que fa aquest sistema de bombes és tirar l'aigua per sobre del riu per tal de que realment tinguem més capacitat de fer sortir l'aigua. Tot i així, quan plou amb aquesta intensitat, és molt difícil que tinguem doncs, la capacitat de fer-la sortir al ritme en què ens cau. Cal recordar que això, com tu ho deies, és un històric de Platja d'Aro. Penso que les obres d'aquests darrers anys sí que han servit, perquè com vam poder veure abans d'ahir, doncs en el moment en què la pluja va començar a afluixar, en qüestió de 15-20 minuts els carrers ja s'havien buidat d'aigua i per tant significa doncs, que hem millorat en tant a la canalització, perquè en recordo anys enrere doncs, que arribàvem a estar 3 i 4 sí. hores amb els carrers plens d'aigua perquè no s'acabaven de buidar, i per tant crec que anem fent passes en positiu, però lògicament quan ens trobem amb aquest volum d'aigua és encara difícil de gestionar.
Clar, el problema és que aquests fenòmens meteorològics darrerament s'aniran repetint per aquest canvi climàtic que estem patint. No sé si des del consistori potser fan una valoració i tenen pensat aplicar algun altre sistema, no?, per mirar de minimitzar els efectes doncs, d'aquestes pluges sobtades i tan intenses que al final acaben afectant a la zona de Platja d'Aro.
Sí, nosaltres treballem amb inversions per anar millorant aquestes qüestions, amb l'ampliació d'embornals, amb les millores de canalitzacions, són inversions que es van fent doncs cada any per poder intentar millorar aquestes situacions. Tot i així, com us dic, quan cau aquest volum d'aigua és difícil que tinguem la capacitat de canalitzar-lo tot. Cal recordar, i alguna gent gran del poble doncs, encara m'ho comentava, no? Doncs que en el seu moment previ a tota la urbanització de la Platja d'Aro Centre, doncs, tot aquest espai estava ple de recs que precisament el que feien era doncs, de forma natural canalitzar totes les aigües de pluges cap a mar o cap a riu, i que aquests recs, conforme hem anat construint, han anat desapareixent. Els hem diguéssim, doncs, canviat per un sistema de clavegueram que té la capacitat que té i lògicament, doncs aquesta falta de recs es troba a faltar. Penso que el que ens toca fer a nosaltres és cada vegada que passen aquestes situacions poder seguir valorant quines són les zones amb més afectació. Vam aprovar a principis d'aquest any un protocol, diguéssim, d'actuació per aquestes situacions d'aiguats, que també hem de valorar com està funcionant. I aquesta és la feina que avui hem de començar a fer, primer doncs, amb els comerciants i els afectats d'aquesta zona centre, i segon amb tècnics i polítics doncs, per poder veure que les actuacions que estem fent són les que pertoquen.
I entenc que tot això va acompanyat d'aquestes actuacions preventives, no?, d'aixecar embornals i de mirar, no?, de que l'aigua pugui sortir de manera fluida d'aquestes zones.
Sí, nosaltres ahir de nou, per exemple, quan vam rebre l'avís del CECAT al migdia, conforme estàvem amb una possible nova tempesta de color taronja, per entendre'ns, des del punt de vista d'emergència, doncs la nostra brigada, els nostres serveis d'aigua ja van començar a obrir embornals, van assenyalar doncs, amb tanques les zones que hi havia doncs, amb embornal obert i van començar a preparar-nos perquè si hi havia una acumulació d'aigua poder actuar de forma ràpida. Després, al llarg del matí, va canviar la zona taronja com a zona vermella i això a més doncs, va provocar que cridéssim, diguéssim, i tinguéssim en alerta a més d'una trentena de persones entre cossos de seguretat a nivell de policia local, l'empresa d'aigua, brigada municipal i altres serveis que estaven amatents doncs, per poder atendre aquesta situació. Per tant, tenim un protocol i òbviament actuem cada vegada que sabem que aquesta situació es pot donar.
Doncs esperem que trigui una mica més a donar-se aquesta situació de pluja repentina i tan intensa i esperem que els danys per aquests empresaris, per aquestes persones que tenen els seus negocis a platjar-ho no siguin del tot greus i es puguin solucionar el més aviat possible. També li donem les gràcies per aquests minuts aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal a l'alcalde de Castellplatjaro, Maurici Jiménez. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
Que vagi bé, bon dia. I nosaltres seguim amb el repàs de les principals notícies al Baix Empordà i és que hem de destacar que Juli Fernández renunciarà a l'alcaldia oficialment aquest dimecres 25 de setembre en un ple extraordinari al Teatre Municipal. Ho farà per la incompatibilitat del càrrec de secretari general del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya que ocupa des de les últimes setmanes. Ferran, què més en sabem?
El ple, com és habitual, serà a les 7 de la tarda. Aquest dimarts al vespre, Fernández ha presidit l'últim ple ordinari, el corresponent al mes de setembre. Llavors, no serà fins al 8 d'octubre, quan Laura Millán sigui nomenada la primera alcaldessa de la història de Palafrugell. A més, Andrea Albizua entrarà com a regidora del Partit dels Socialistes de Catalunya.
I seguim parlant de renúncies, perquè la regidora d'Urbanisme i Comunicació de la Bisbal d'Empordà, Marta Carol, va renunciar a l'acte de regidora en el ple municipal d'aquest dimarts al vespre. Carla?
La incompatibilitat entre la feina i tasques de regidora, a més de motius personals, són les raons per les quals Carol ha fet el pas de deixar la política municipal. Marta Carol Geronès, del grup PSC Independents per la Bisbal, va ser la número 2 d'Òscar Aparicio a les eleccions municipals del maig del 2023. A més, és dissenyadora d'interiors i té un postgrau en direcció d'entitats esportives, direcció d'equips, recursos humans i coordinació esportiva. Anteriorment, l'exregidora havia estat regidora de Cultura en la legislatura 2011-2015 i regidora de l'oposició entre els anys 2015 i 2017. El substitut de Carol serà Gaetan Chapelle. El futur regidor, d'origen belga, és llicenciat en dret, però fa temps que exerceix com a artesà al municipi bisbalenc.
I l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell desapareixerà a partir de l'1 de gener de 2025. A partir d'aquella data, les seves funcions, estructura i personal passaran a l'estructura de l'Ajuntament. El ple municipal d'aquest dimarts ho va aprovar com a mesura inicialment i també s'ha aprovat crear un consell consultiu integrat per representants del sector econòmic i empresarial de Palafrugell. Ferran, què més en sabem?
D'aquesta manera, l'IPEP desapareixerà com a organisme autònom. Un organisme que es va crear l'any 2004 que, segons l'Ajuntament, ha perdut el seu sentit. Ho ha explicat al ple la regidora de Règim Interior, Judit Zaragoza.
Des d'aquests 20 anys, amb els canvis legislatius i fiscals, ara no pot funcionar com un organisme autònom, no pot complir amb la transparència, no dona compliment en la tramitació de seu electrònica, no pot donar compliment a nivell fiscal, tenim requeriments d'Hisenda pels quals ens diuen que hauria que el capítol 1 és nostre, és de l'Ajuntament, pel qual hauria d'estar ja integrat a l'Ajuntament, i és per això que vam donar el pas ja per tenir-ho clar. Ho havíem fet amb l'Institut d'Esports, el seu seu moment, quan governàvem el 2011. Ho vam fer també amb l'Institut de Mitjans de Comunicació en el mateix mandat, i es regularitzar una situació legal, jurídica i fiscal que ara no pertoca tenir.
L'encara alcalde Juli Fernández ha afegit que han rebut requeriments d'altres instàncies que demanaven regularitzar la situació.
Aquí tenim dos informes que el propi Ajuntament els ha tingut, que s'han passat per fiscalització del plenari, que hi havia informes desfavorables, conforme ja deien que això era una situació anormal i que calia resoldre aquest tema. Què busca aquesta proposta? Busca sobretot la simplificació, control de lo que és la gestió, busca la ciutat jurídica, al final també tothom, tant nosaltres com els operadors, poden ser d'ajuda, i busca també potenciar la promoció econòmica.
Fernández afegeix que esperen que la nova àrea de promoció econòmica faci un pas endavant i no només organitzi festes i esdeveniments, sinó que treballi en la planificació i l'estratègia.
A partir de l'1 de gener, el titular de tots els béns, convenis i contractes de l'IPEP seran titularitat de l'Ajuntament. Es tracta d'un procés similar al que va realitzar amb el Patronat d'Esports i l'Institut de Comunicació el 2011.
La proposta ha tirat endavant amb els vots del Govern, Junts i Vox. Els comuns s'han abstingut i Esquerra ha votat en contra de la dissolució. Així ho explica que la portaveu republicana Mònica Alcalà.
Bé, nosaltres de fet en aquest punt hi votarem en contra, seguint doncs la nostra línia del programa electoral que vam presentar, el qual dèiem que consideràvem oportú doncs mantenir l'estructura tal i com la coneixem avui dia. Agraïm les explicacions tècniques i també per part de la regidora, però el nostre vot serà en contra.
Des de Junts, David Martín defensa que el canvi sigui un punt d'inflexió.
Per potenciar la promoció econòmica, que faci aquesta àrea de promoció econòmica amb captació d'empreses de valor afegit al polígon industrial, com saben que defensem, sector tecnològic, sector salut, això n'hem parlat amb vostès moltes vegades, dinamitzar la dinamització comercial, etc. Vull dir que és un punt, podem considerar un punt d'inflexió perquè ara aquesta àrea realment doncs esdevingui la gran àrea de promoció econòmica que necessita el nostre municipi.
El portaveu dels comuns, Josep Ferrer, es planteja si d'aquesta manera l'equip de promoció econòmica perd autonomia.
També podríem dir que sembla una mica de pèrdua de la capacitat que pot tenir organismes autònoms de l'Ajuntament, no? En tot cas, nosaltres ens hi abstindrem, en aquest cas, i hem de deixar una mica doncs la confiança de que el seu funcionament doncs millori amb aquest nou planteig, però nosaltres ens hi abstindrem.
I el Consell Comarcal del Baix Empordà exposa el projecte Cooperació per al Desenvolupament Local durant la darrera trobada del Consell d'Alcaldia. L'objectiu d'aquesta iniciativa és fomentar el desenvolupament local a través d'una estratègia conjunta entre ajuntaments, cambres de comerç i empreses de la comarca. Carme.
El Consell Comarcal del Baix Empordà ha exposat el projecte Cooperació per al Desenvolupament Local durant la darrera trobada del Consell d'Alcaldia. Aquesta iniciativa busca impulsar una estratègia conjunta entre ajuntaments, cambres de comerç i empreses de la comarca per fomentar el desenvolupament local. Josep Maria Pasqual, de l'empresa ECO, ha indicat els principals reptes que s'han identificat en el procés participatiu d'aquest any. Aquests reptes es recullen en un document de treball que servirà de base per definir i prioritzar els projectes estratègics amb la col·laboració de sectors públics, privats i agents socials. La iniciativa, financiada pel Servei d'Ocupació de Catalunya, inclou una diagnosi i un mapa d'actors per garantir que tots els sectors implicats participin activament en el procés. En els pròxims mesos es continuarà treballant conjuntament amb els 21 ajuntaments que han participat en aquesta fase inicial per assegurar l'execució dels projectes prioritaris.
I Emma Stratton, de pianista de Pals, debutarà aquest dimecres 25 de setembre al Palau de la Música Catalana. Aleix, què més ens pots explicar?
Doncs mira, Maria, aquest debut servirà per presentar el seu primer disc Síndesi, enregistrat el mes de març i que es publicarà oficialment avui, el mateix dia de la seva audició. El disc, que significa connexió, té l'objectiu d'acostar la música clàssica a un públic més ampli, trencant la barrera que sovint separa aquest gènere de la societat.
No, el món de la clàssica, que és una cosa tan específica, de vegades des de fora, també alhora és complexa i incerta, no? Tots els temes artístics, vull dir, no és allò, una cosa segura, estable, vull dir, has d'anar, vas veient, no? I ara jo em trobo amb aquestes oportunitats, però com dic, doncs mai em relaxo, doncs perquè una cosa és tenir una oportunitat ara, però pels següents mesos també hauràs de seguir doncs treballant per aconseguir diferents coses.
A banda del seu disc, Straton ha participat aquest estiu en el cicle, Clàssica Jove Vic, on ha realitzat diversos concerts, incloent-hi actuacions amb orquestra i fusió de música i dansa clàssica. A part, la pianista empordanesa és la directora del Festival de Música de Pals, que aquest estiu ha celebrat la seva tercera edició i ja prepara la pròxima per l'any vinent. Amb una agenda intensa, Straton oferirà concerts a Girona, Sabadell, Tarragona i altres ciutats de Catalunya i presentarà el seu nou disc a Vic el proper febrer.
Doncs ja estarem pendents d'aquesta presentació, però abans d'acabar hem de destacar que el 10 de setembre es va dur a terme l'alliberament de 7 tortugues marines a la platja de Sarriera de Begur. L'esdeveniment forma part del projecte Ingeni Careta, centrat en la preservació i l'estudi d'aquesta espècie. Laura.
L'objectiu principal és l'estudi dels hàbits i les rutes migratòries d'aquestes tortugues marines. Tot es fa a través d'un sistema de marcatge amb microxips i seguiment per satèl·lit. Això permet atendre les tortugues més vulnerables i detectar les femelles en nidificació, és a dir, les que tornen a fer el niu a la mateixa platja. A l'acte d'alliberament hi van assistir representants de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Begur i diverses entitats científiques com ara l'Estació Biològica de Doñana. També hi van anar els voluntaris, que van estar custodiant el niu durant mesos, garantint la supervivència i protecció de les cries. La col·laboració ciutadana és essencial per garantir l'èxit de la nidificació de les tortugues. Entre juny i octubre, els nius s'identifiquen i es vigilen com a part de l'esforç de protecció de l'espècie. Aquest any només se n'ha localitzat una a Tarragona i dues cries a l'Alt Empordà. Si es troben rastres o cries a les platges, no s'han de trepitjar ni tocar i s'ha d'avisar immediatament al número d'emergències 112.
Doncs s'han de complir totes aquestes indicacions i sobretot avisar a les autoritats pertinents. I nosaltres, abans d'acabar el supermatí, aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió a Ràdio Bisbal, gaudim d'un mos un glob.
Molt bon dia. Avui us volem explicar una petita història d'aquí al Baix Empordà. És que al llarg de la darrera dècada, mica en mica, han anat sorgint noves iniciatives del conreu de la vinya al Baix Empordà. Joves emprenedors que tornen a les arrels, a un dels cultius que havia estat molt present a tot el nostre territori i que per diverses circumstàncies s'ha anat abandonant a vegades. A dia d'avui, a part de grans cellers consolidats, tenim petits grans projectes familiars com el del celler Esclanyà, de la mà de la família Carbó, que actualment lidera en Pau, i en Joan, el qual doncs avui entrevistem. Bon dia, Pau, i bon dia, Joan, que fa molt de temps que feu vi a nivell, diguéssim, per casa, per consum propi, però que des de fa una mica més de 10 anys l'heu comercialitzat ja, amb aquesta marca que es diu Celler Esclanyà, aquí al costat de Palafrugell. Bon dia. Com va anar això?
Bon dia. Bé, mira, nosaltres, al contrari del que deies, doncs, que és un sector que s'ha anat abandonant, hem tingut la sort doncs, de que l'hem mantingut. En aquesta casa tota la vida s'havia fet vi, com s'havia fet a les cases de pagès tradicionalment, i bé, en aquest cas doncs la vam mantenir com una activitat una mica per gust i ganes i una mica d'afició i d'això, a més doncs ara aquesta continuïtat doncs la següent generació, que és el meu fill, que és en Pau, també li ha agafat el tronquillo, també li agrada aquest tema i bueno, doncs endavant les atxes. No per una activitat econòmica rentable, perquè això no ho és, ni molt menys, però, bueno, sí que hi disfrutes fent el vi i disfrutes amb el que surt i amb això doncs estem molt contents.
Per tant, aquí, en aquesta finca, diguéssim, quan fa ben bé que hi feu vi? No com a, no a nivell de comercialitzar, sinó des de que ets petit, tu?
Bé, jo tota la vida l'he vist, els meus pares també feien vi, els meus avis també feien vi, i per tant doncs, no en tinc ni idea de quants anys fa.
Molts i molts.
Som la sisena generació aquí.
Doncs això vol dir que hi ha
una mica d'història.
Ja tenim un segle com a mínim ben bo i una mica més. I com la treballeu vosaltres, la terra? Com és aquesta climatologia d'aquí, concretament a Esclanyà?
Però concretament a Esclanyà, doncs tenim un avantatge, que estem molt al ser a prop de mar, doncs tenim aquesta frescada, aquesta d'això, i si, mira, ara ho podes apreciar, doncs que permanentment doncs, aquestes tramuntanes, això, doncs ens ventilen molt la vinya. Uh-huh. Eren unes vinyes molt ventilades, i això a nivell de salut vegetal, doncs, és molt important, no? I el que treballem i el que procurem, doncs, és en aquestes vinyes fer un sistema de viticultura regenerativa. Aquesta viticultura regenerativa no és res més que aprofitar el bo i millor d'una agricultura, d'una viticultura ecològica, el bo i millor d'una viticultura biodinàmica i el bo i millor de totes aquestes particularitats que fa que sigui més natural la producció d'aquest vi. No? Si us hi fixeu, nosaltres al mig no treballem els restos, uh-huh, a fi efecte de donar-li aquest sistema que se'n diuen mulching, no? És a dir, tallem l'herba, o l'aixafem l'herba, a fi efecte de deixar-la allà mateix, perquè és una mica d'adob, és un estalvi
d'haver-lo de comprar, vaja.
D'haver-lo de comprar. És una matèria que, poc o molt, doncs, també és una mica d'adob, no? I alhora, doncs, no llauràs la terra. El no llaurar la terra, què passa? Doncs que, d'alguna manera, no hi ha l'erosió de la mateixa quan plou. Sí. Tu saps que ara, i més ara, doncs cada vegada doncs, ens plou més a sobtades, ens plou més de cop,
sí.
I llavors doncs, agafaria i d'això, i s'emportaria la terra. I d'aquesta manera la conserves.
Dieu mulching?
Mulching és el sistema, sí, el sistema de tallar l'herba, sigui d'un camp de golf, o sigui del que sigui, o d'un jardí, o sigui d'una vinya, o sigui d'unes pomeres, de manera que talles i la deixes triturada allà.
Allà mateix.
Allà mateix. Què vol dir això? Que d'alguna manera doncs, preserves més la humitat, els bitxos com els bons, com les marietes, etc., doncs proliferen.
Fan la seva,
i endavant les atxes, no?
Ben fet, no? Pinta bé, a més, aquesta humitat que et conserva, més la tramuntana que te l'aixuga, doncs, en aquest sentit, sembla que sigui sí. Perfecte.
Penseu una cosa, que a l'estiu tu vens aquí i poses el termòmetre aquí i poses el termòmetre allà, hi ha de l'ordre de 4, 5 o 6 graus de diferència de temperatura. I això, per la vinya, doncs és molt positiu, és molt bo.
I sempre heu cultivat les mateixes varietats, o ara que heu comercialitzat una mica el vi de la marca Celler Esclanyà, doncs heu canviat una mica les varietats.
Bé, doncs, nosaltres sí que sempre s'havia fet els vins de pagès, eren normalment, tendien a ser vins negres, hi havia alguns híbrids, però també després hi havia la vinya vella, que hi ha una mica de merlot, era una vinya una mica més experimental, que s'havia ja una mica de barreja entre Merlot, Garnatxa i Cabernet Sauvignon, val? I aquestes són les varietats que treballem amb negre, i després Malvasia, amb blanc. Val? Amb el rosat també treballem, vinifiquem les varietats negres amb modalitat, bueno, de la forma de rosat, i són les varietats que treballem. En resum, Merlot, Garnatxa i Cabernet Sauvignon, Garnatxa negra, i Malvasia amb blancs.
Per tant, trobareu aquestes tres tipologies de vi, el negre, el rosat i el blanc aquí, el Celler Esclanyà. Com són? Com són aquests vins així a grans trets?
Bé, nosaltres estem elaborant tres vins ara mateix, val? Més o menys a parts iguals. En blanc i rosat treballem vins de l'any, és a dir, el vi jove de l'any, collit al setembre. Després el que fem és, amb el blanc, busquem un vi que sigui més gastronòmic, més profund i reduint una mica l'acidesa dels vins joves, amb la qual li fem una mica de treball amb lia sobre amb barrica, vale, durant el final de fermentació, per tal de que sigui més greixós, més gustós en boca, i amb el rosat al revés, busquem un vi més àgil, més fresc, un color pell de ceba,
molt pàl·lid.
Sí, més pàl·lid, val, i que sigui un vi fàcil, per dir-ho de manera. aquests que ara tenen aquests trets. I després amb el negre sí que anem un any enrere, utilitzem una mica de bota per tal d'acabar-lo de rodonir i bé, treballem merlot garnatxa i depenent de l'any hi ha cabernet sauvignon. Normalment, com que també és l'última vinya, tenim la mala sort que hi ha o bé els senglars o bé els ocells, que són de les poques que...
Tota mal i fetes.
Sí, mal i fetes, exacte.
Ara veiem en Joan que ha marxat perquè estem ben bé... a època de barema, com es presenta aquest 2024? Seu bona, dificultats?
Bé, ha estat llarga, perquè estem veïmant gairebé amb un mes de diferència respecte a l'any passat. Això ens ha suposat, bueno, més controls. Fa més d'un mes que estem fent controls de maduresa. Val? A nivell de qualitat i quantitat, correcte. La veritat, estem, de moment, el que hem entrat, estem contents. Sí que és cert que en algunes varietats ha tocat una mica més a les fortes pluges que hi va haver-hi el mes de maig. El mes de maig, quan just estava en floració, va tocar la fulla i això ens va tocar una mica.
Quin raïm tenim aquí que ens porten?
Aquí és Malvasia.
Malvasia 100%?
Sí, tot és igual.
El fa una pinta excel·lent, eh?
Sí, podeu provar, si voleu. És... Hi ha una mica...
Aviam, ja veieu com pugueu recuperar el vídeo, veureu el carro ple de raïm de Malvasia.
Sí.
Home, això no em pot sortir pas res dolent d'aquí.
No, ni tant.
Fantàstic.
Tot collit a mà, amb caixes, com veieu, i ara entrarem a la rapadora, i traurem la rapa, i ho posem directament per premsar i treure el suc. Després això, reduïm la temperatura, per tal de fer un desfangat. Sí. Aquest desfangat són unes 24-48 hores, i amb el desfangat aconseguim treure, bueno, com ja ho diu, tot el fang i totes les matèries que no ens interessen per fermentar nou vi, fem el trasbals i a partir d'allà comencem la fermentació alcohòlica, que és la que acabarà transformant la glucosa amb l'alcohol.
Molt bé. I a part de fer el vi, vosaltres organitzeu tastos, es poden provar els vostres vins aquí o a algun lloc de la zona?
Bé, nosaltres, al ser un celler tan petit, no hi som al 100%, val? El que sí que normalment mirem de... Bueno, deixem provar el vi sempre que puguem, que estem aquí, perdó. I el que fem és, normalment, mirem de si hi ha alguna fira just aquí local, com alguna que s'ha fet a Palafrugell o alguna de l'ADO, i algunes hi anem. I val? No estem oberts al públic, no obstant, si per Instagram ens contacteu i podem mirar de concretar un dia, podem mirar de fer alguna cosa. Ara comencem, de fet aquella part que es veu allà ho estem preparant, de tenir una sala de cates, però no estem allò de tal a tal hora, a tal hora, no estem oberts. No tenim una dimensió d'un gran celler i no ens ho podem permetre.
Exacte, i tu com a jove que treballes al camp, com veus el futur de la pagesia?
Bueno, com tot, tant al camp com tot, ho veig una mica complicat. Però bueno, ens hem d'esforçar i mirar de veure si entre tots podem tirar endavant i continuar fent el que s'ha fet tant de temps.
I estem parlant de coses que, doncs, que són ben maques de fer, collir el raïm, fer-lo,
sí.
Veure-te'l, però a vegades no tots són flors i violes, i aquest estiu veu patir una mica d'ensurt perquè el focus va arribar a la vinya i no sé com va veure aquesta mala experiència o experiència
el petit, perquè va ser petit per sort, incendi que hi va haver-hi aquí a Escranyà, va tocar una part de la garnatxa negra, val? Però com bé se sap, la vinya és un bon tallafocs i a partir de la vinya es va acabar. Vol dir que els primers ceps van quedar una mica rostits per el que fa les temperatures i els hi va caure la fulla, per tant ja no hi ha res. Espero que ara la primavera següent rebrotin, que això és important.
Això és important, sí.
El bo és que no, va permetre tallar una mica el foc, que no, sempre és bo.
Va ajudar.
I tant.
I com veieu el futur més immediat al celler Esclanyà? Amb ganes de créixer una mica més, quedar-vos tal com esteu, poder treure algun altre vi...
Bueno, això tot és... ho estem decidint. De fet, sempre tinc idees perquè vas a llocs, proves coses i dius, hòstia, això, com que fem una cosa petita i fem el que ens agrada, per dir-ho manera, a mi m'agraden molt els vins dolços, en aquest sentit que també m'agradaria provar de fer una garnatxa, que he fet alguna proveta petita però encara no ho veig apta per sortir. Exacte. Sí. És anar practicant, perquè això de fer vies com cada any cuines, un cop a l'any. I si t'equivoques, t'has d'esperar un altre any.
No per falles. Tant,
val? I després, amb el tema de vins, potser estem plantejant algun altre vi, un negre més envellit, amb criança, o alguna... Bueno, altres varietats. Ai, altres varietats, altres vins, sí.
Perfecte, Pau, doncs us deixem, perquè teniu molta feina amb la barema, gràcies sí. pel vostre temps. Contents de que tirin endavant un celler com el vostre, i moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i merci per venir.
Ràdio Capital, també avui ens estan escoltant Ràdio Palafrugell i Ràdio Bisbal.
Fantàstic, doncs.
Merci i fins ben aviat.
Moltes gràcies.
Que vagi bé.
Salut.
Adéu.
I nosaltres ens acomiadem aquí d'aquest supermatí que hem fet de manera conjunta a Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. Com sempre, gràcies per escoltar-nos i ens tornem a trobar demà al matí a partir de les 8. Adeu, adeu.